Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès a tràmit la querella de la Fiscalia Superior presentada la setmana passada contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central que l'obligaven a retirar els llaços grocs i les pancartes a favor dels polítics independentistes presos dels edificis de la Generalitat. En una breu interlocutòria de 7 pàgines, els magistrats admeten a tràmit la querella i designen Carlos Ramos com a instructor de la causa. Torra, per la seva banda, ja resposa la querella pel seu compte de Twitter. Acabo de signar la notificació de la querella per desobediència. Davant d'un estat autoritari, hem decidit viure sense por, amb la llibertat d'expressió fins a les últimes conseqüències. Amb notícies de territori, Sant Benet de Bages serà aquest cap de setmana l'escenari de la Festa de la Gastronomia de les Comarques de Barcelona, la Festa Alícia't. Marc Vila, Ràdio Sant Fruitós, bona tarda.
Bona tarda. La gastronomia serà la protagonista aquest dissabte i diumenge a Montsant Benet amb la Festa Alícia't, però de la mà de la gastronomia, l'esdeveniment també fa èmfasi en la importància de cuidar-se i de seguir uns bons hàbits alimentaris. Així ho explicava Miquel Samper, diputat delegat de Turisme de la Diputació.
Imagineu el lligam estret que tenim amb una cosa tan habitual, la fem com a mínim 3 o 4 cops al dia, com és el menjar, amb la ciència del bon menjar.
En la presentació, Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat la importància que té aquest esdeveniment per donar a conèixer Montsant Benet.
Montsant Benet és singular perquè Montsant Benet és un conjunt d'elements que el fan especialment atractiu, però continua sent un desconegut.
En aquesta línia, una de les novetats de la Festa Alícia't és que es fan visites al monestir en format reduït, més econòmiques i cada mitja hora per potenciar el valor cultural de Sant Benet de Bages. En clau més festiva, dissabte, el grup de rumba catalana Sabor de Gràcia dinamitzarà la jornada a l'escenari del Prat.
Gràcies, Marc. Ara anem fins a Lleida perquè l'alcalde d'aquesta ciutat, Fèlix Larrosa, diu que el risc d'una endebilitat que té la ciutat no coincideix amb els estudis de la Paeria. A més, ha explicat que en el nou POUM es planteja una inversió per la construcció d'un mur de contenció per acabar de fer l'acompanyament de l'aigua del Segre cap a la canalització. UAU, Lleida Ràdio, endavant.
Després de la reunió del patronat de Fira de Lleida, Larrosa ha exposat que els estudis que s'han fet en relació amb el marge esquerre del riu Segre a la ciutat no coincideixen.
Que en cap cas la situació d'inundabilitat que planteja la Confederació no és la que diuen els nostres estudis, i a més també el nostre pla d'ordenació urbanística municipal es planteja una inversió molt concreta a la que és l'arribada del riu Segre a Lleida abans del canal de Serós, que és un mur de contenció que s'ha de construir, però que és una inversió bàsicament simbòlica, que és la que acaba de fer l'acompanyament de l'aigua canal, vull dir, per tant, cap a la canalització. Per tant, en aquest sentit estem molt tranquils.
Prèviament s'ha presentat a la resta de patrons el nou pla de Fira de Lleida que preveu traslladar en els pròxims anys el recinte firal a l'antiga hípica. Aquest pla, recordem que també té previst construir-hi 6 nous pavellons amb un total de 27.500 metres quadrats.
I acabem parlant d'esports perquè el Barça, el Girona i l'Espanyol estrenen la 30a jornada de Lliga. Els blaugrana visiten Villarreal a 8:45 del vespre. Abans el Girona s'enfronta a l'Atlético al Wanda Metropolitana a 8:45 i l'Espanyol rep el Getafe a 8:45. Per tant, jornada intersemanal de futbol a la primera divisió. I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I comencem la darrera hora del programa, aquesta tercera hora que comença a les 6 i que ens portarà fins les 7. I que tot just comencem amb una darrera hora, amb un petit flash informatiu que ens arriba de la zona de l'Empordà. Cristina Cantal, què està passant?
Doncs mira, que l'Associació dels Amics de la Natura de Cadaqués ha presentat doncs, aquest matí una nova denúncia per les obres de la zona de Saguarda, aquesta problemàtica que ja fa dies que seguim des d'aquí al Far. En parlem amb en Lluís Castillo, que és el portaveu dels Amics de la Natura de Cadaqués.
Lluís Castillo, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Per tant, una denúncia més per mirar d'aturar el que s'està fent a Saguarda, no?
Sí, hem fet una denúncia a l'Ajuntament i també pues, l'hem fet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona i també al Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè entenem que s'estan fent unes coses que no estan dintre de la... Vamos, que no es poden fer degut a la moratòria, perquè estan també, com se diria, passant runes de tot això en una zona verda.
Per tant, estan abocant tonelades de runes en una zona doncs, que realment està prohibida ara mateix per l'urbanització, per l'ordenació urbanística.
Ara mateix, tal qual com ho has dit. I cada dia això, doncs, cada vegada, bueno, és que no paren, ja no paren de fer-ho. I també hem sol·licitat que s'inspeccioni la zona per comprovar tot el que estem dient. Si s'ha d'incoar un expedient de disciplina urbanística, doncs que es faci.
També hi ha un fet que crida l'atenció i és que s'estan fent algunes actuacions en zones que quedarien fora, no?, del que és estrictament la zona d'urbanització.
És el que nosaltres pensem. O sigui, nosaltres veiem hi ha dues coses. Una és que sembla que estiguin treballant dins del que serien les futures parcel·les edificables, que això quedaria exclòs segons la moratòria, i l'altra és que s'estan abocant tonelades de runa pues, amb una zona verda pública i que això ara per ara està prohibit.
I aquí segueixen passant la pilota, des dels ajuntaments al que és urbanisme, perquè, per exemple, el passat 22 de març des de SOS Costa Brava es va fer compareixença davant del Parlament, ja vam veure que hi havia partits polítics que estaven a favor d'aturar aquestes obres, altres que deien doncs, que la Generalitat ja havia fet tot el que podia fer, que era qüestió dels ajuntaments. Per tant, aquí segueix el joc, però aquí, en veritat, no acaba fent res ningú.
No, exactament. De totes formes, t'haig de dir que amb aquella comissió de territori, al final, després d'una pila de transaccions, sí que es van posar tots d'acord en instar el govern que estudiés aquest tema. Ara, fins ara tampoc tenim ni idea del que s'està fent, perquè realment, perdó, és això que tu dius, no? La pilota va d'un lloc a un altre.
Ara la via judicial és molt lenta, és a dir, no ens en sortirem només amb la via judicial. Ho dic perquè fins que hi hagi una resolució o fins que hi hagi una mesura cautelar, això pot estar devastat.
I tant. Bueno, és que ja s'està devastant. Aquest és el que estem dient, no? Que vull dir, si no prenem mesures urgents, el dia que alguna vegada arribi això i si hi guanyéssim, pues és que ja s'hauria encarregat tot. I aquí pues, és això, no? Continuem dient pues, que hi ha murs de pedra seca que es trenquen, un vial que han fet horrorós, una mina d'aigua trencada, i continua, perquè encara hi ha barraques que també poden trencar-se.
I els ajuntaments mirant cap a la caixa dels diners, perquè aquí es van passant la pilota als ajuntaments, la Generalitat, els ajuntaments, Esquerra i el PDeCAT, que són els que governen a una banda i a l'altra, i cap dels dos acaba movent peça.
No, exactament com tu dius. La Generalitat diu que està estudiant jurídicament el tema i que a l'Ajuntament, si ell volgués, podria aturar les obres. Ja l'Ajuntament pues, no atura obres fins que no es digui a la Generalitat. I així estem. I ara pues, tornem a fer aquesta denúncia perquè veiem que això que estan fent és que ja és una altra cosa.
Ja. De cara... És a dir, això ho tindrem resolt abans de les eleccions o dic les municipals, o difícilment?
Jo no ho veig clar. El que passa és que nosaltres des d'aquí pues, apretarem els partits polítics que es presentin perquè es mullin amb la seva definició sobre aquest tema.
Ho dic perquè és l'horitzó més segur que tenim davant, és a dir...
Exacte. Per això estem pressionant on puguem. Per això també vam anar al Parlament... I intentem fer més accions encara per veure si es poden definir ja. És difícil, com dieu.
Jo, sincerament, veurem com acaba tot, però bueno, alguns estem una mica decebuts, una mica, perquè creiem que aquestes pràctiques del nostre país havien passat a la història, és a dir, creiem que havíem après, saps? Quan
sí,
viatges,
sí.
O quan mires altres comunitats autònomes, ara no ho vull apuntar, però si mires cap a Alacant, per exemple, no? Doncs veus que el que s'ha fet allà, o el que s'ha fet al TEA, per exemple, i dius, ostres, a veure si aquí podem, sembla que ho hem evitat i sembla que m'apareix que és el que no volem, no? I malauradament no estem parlant de blocs alts, segurament estem parlant d'un altre tipus d'urbanisme, però estem parlant d'urbanisme i per tant, encara que sigui d'un altre tipus, és evident que és una agressió directa sobre el paisatge i sobre el territori, no? I això és el
és
que...
una, com, exactament, no podies haver-ho dit millor, és que és una agressió contra el paisatge i amb la zona aquesta que estem parlant de Sant Guarda, és que afectarà el paisatge visual de Cadaqués, des de, inclús des del poble, i si vens del mar ja m'ho t'ho explico. Perquè estem en una zona alta, estem més o menys per 50 metres a sobre de l'església, vull dir, això no... és la part més alta del poble.
Escolta'm, i sincerament, i si fos perquè els nanos de la vila poguessin quedar-se a viure al costat dels pares, doncs mira, se m'entendria. O si fos per fer habitatges per gent que no pot viure, doncs mira, escolta'm, tira endavant.
Vale,
però ni el tipus de construcció, ni el preu segurament el que sortirà a la venda, és precisament ni perquè els nanos es quedin, ni perquè la gent que no té diners pugui comprar un habitatge. És molt probable que això durant l'hivern estigui tancat.
No, estarà tancat sempre. Això serà... La gent vindrà aquí un cop a l'any, al mes de juliol o al mes d'agost, i punt. I ja està. I el que tu dius, només que ho has dit, també tenen l'obligació de fer vivenda social. I aquí no la veiem, però ni en broma.
Doncs, escolta'm, Jordi, en seguirem parlant. Lluís, perdona, Jordi. Lluís,
molt bé, no. Moltíssimes gràcies per interessar-te pel tema.
Cuida't, que vagi bé, estarem al cas. Fins després, a reveure.
Gràcies.
Doncs, amb aquesta denúncia hem començat aquesta segona, tercera hora de programa, la darrera de l'espai d'avui. Aviam si ho podrem redreçar al llarg de les properes setmanes.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El Far, amb Josep Maria Cano.
I avui als tradicions, a l'apartat de tradicions, volem navegar. Sí, sí, volem navegar, volem sortir, però com es feia abans, eh? No com es fa ara amb el GPS, el punt marcat a l'aparell, eh? I tota la tecnologia al nostre servei, sinó com ho feien els nostres avis, que ho feien per triangulacions, agafant senyes. Volem aprendre. I què millor que, per començar, anar-nos-en cap a la zona del Garraf, Ivan.
Bueno, de fet, ens anirem cap a la zona del sud, eh?
Més a baix, encara.
Exacte, perquè si no m'equivoco, el nostre convidat està costejant ara mateix el Cap de Gata i fins a arribar a la zona de les Escombreres, a l'alçada de Cartagena. Per tant, si ens sembla, saludem el navegant Josep Marín.
Josep Marín, molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Com esteu, Josep?
Doncs bé, molt bé. Hem passat Cap de Gata fa un parell d'horetes i bueno, ara estem navegant, estem estem entre Cap de Gata per una zona que li diuen les Negres i bueno, ja tenim quasi bé, podríem dir que tenim a la vista la zona de Carboneres.
Bé,
bé, bé.
Escolta'm...
Una mar d'aleta, un vent de 15 nusos, perfecte per navegar.
I vas a vela o no?
Sí, anem a vela, sí, anem a vela. Sí, perquè ja dic, tenim una matraleta que ens permet navegar tant amb Gènova i Major.
I, i cap a quin port? És a dir, on fareu nit?
Bueno, segurament farem nit a Àguiles. O sigui, es queden encara ben bé unes 5 horetes de navegació fins a Àguiles. O sigui, arribarem, doncs mira, d'aquí 5 horetes, aproximadament, si el vent es manté d'aquesta manera. Sí.
I navegant amb aparells, amb GPS, o navegant com es feia abans?
Bueno, a veure, vull dir que avui en dia el cert és que tots els barcos, el que menys porta electrònica i una més sofisticada, altres poden menys, però tots en portem d'electrònica. El que passa que sí que és cert que els que som una miqueta a mans del mar o molt a mans del mar, ens agrada doncs, tenir a la taula de cartes, tenir la nostra carta en paper, tenir el nostre compàs de puntes, i, evidentment, pues, anar reconeixent la costa i anar fent marcacions amb compàs de marcacions. Això no treu doncs, que, bueno, que hi hagi un GPS per aquí, doncs, que efectivament hi és, i, bueno, però els que ens agrada navegar o sigui, sense aparell, sense aparell, per estima i a vela.
Mira, no em pengis, que presento un convidat que també em sembla que navega o ha navegat o coneix la navegació una mica com tu ens explicaves. Judit Castells, sí. Presenta'ns.
Efectivament, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Ramon Ribot, mariner durant 60 anys i pescador de professió durant 40. Des dels 14 anys que navega i en la seva època no hi havia aparells ni radars. Com s'ubicava el seu DM que ens ho expliqui?
Doncs Ramon, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Com estàs? Tu també...
Bona tarda, Ramon.
Tu també com en Josep, és a dir, amb compàs, planell i...
No, jo, a veure, els anys que jo he navegat, ara últimament ja no, des d'aquí una vegada ha sortit ja radars i sondes i GPS i tot això, però com anava a... Jo no anava com ara, este senyor que m'ha dit, perdona-me el nom que no
Josep,
recordo.
En Josep Marín.
Que va, com aquell que diu, més de caprins, no? Va navegar, que és el més bonic del món. Però jo anava, era professional, llavors portava dues o tres famílies al meu càrrec i llavors anàvem en tecnologia ja, diguéssim, avançada, anava a l'arrast. Però jo del que et parlo dels meus primers anys que vaig anar a la mar, pues, vaig començar anant al rem amb el meu germà, en una barqueta al rem. Llavors anàvem quasi sempre, diguéssim, aquí a les cases del Canà, pues, mos apartàvem pues, dos o tres milles a la part de Garbí, a la part de Vinaròs, i llavors tres o quatre milles a la part de Sant Carlos. I clar, sempre anàvem arran d'en terra, o sigui, a dos milles, a una milla i així de la costa. Llavors ja tenies que guiar més que res per el que hi havia llavors. Ah. Llavors no estava més que la brúixola i l'escandall de mà que diguem nosaltres. Un escandall de mà que tracta d'una peça de plom, per exemple, de dos o tres quilos, llavors aportaves una corda, una d'això, i anaves escandallant, perquè clar, si navegaves de nit, sí? I ja va bum, i estava bé, doncs tot anava molt bé, però si hi havia una mica de calima o això, doncs tenies que anar quan anaves aquí a la costa, diguéssim, aquí des de la Corballera, la punta de la Banya, diguéssim, anar al cap, que diguéssim, nosaltres, muntar fins allà al cap de Tortosa, però seguir a la costa era molt fals, eh? Si hi havia una mica de calima, que no veies bé en terra, doncs tenies que anar a mà d'escandall. Ja. Cada ratet, tirades l'escandall, tres braces, pues vale, una per avall. Dos i mig, o sigui que aquesta era la forma de navegar.
Escolteu, un altre... Ara m'has explicat això de l'escandall. Per exemple, Josep, lo de les triangulacions i les senyes de costa, això ho havies fet servir, tu?
Sí, sempre, sempre. Sí,
I com va això?
Sí. Bueno, això amb una brúixola, no amb el que diem el compàs del barco, que és una brúixola fixa amb el barco, sinó amb una brúixola manual, doncs prenies, diguem, la demora fins a terra d'un punt conegut, i amb això et feia sobre la carta una línia, amb aquella angulació que donava el compàs de mà, agafaves un altre punt conegut, feies una altra línia, aquestes dues línies es creuen en un punt i aquest punt és el que en teoria, amb el que hi eres. Llavors, normalment el que feies és que feies un tercer punt de seguretat i a les tres línies aquestes, que per això es diu triangulació, doncs, realment marcaven el mateix punt. Llavors, això era una bona situació. A més d'això, anaves amb un escandany, que és un aparell que m'ha fet molta gràcia sentir-lo, perquè feia... francament, molts anys que no el sentia. Doncs estàs veient la profunditat, estàs veient tot el tipus de fondo i tot això, no? Jo, evidentment, no tinc l'experiència ni molt menys que té el meu company, però, bueno, també porto 40 i pico d'anys navegant. Però sempre d'una forma, diguem-ne, amateur i no professional.
Escolteu...
Jo entenc que ell també tenia... Ah, perdona. Sí,
ell també tenia...
Sí, digues. Sí, no, anava a dir que jo vull entendre que, clar, que ells anaven sempre com a professional que era, m'imagino, i si no és així, si és prou que em corregeixi, doncs amb una qüestió que era els temps i les hores havien de complir uns programes, no? Jo amb aquest tema, doncs clar, tinc la gran sort, doncs, que, bueno, de que a mi em mana el vent, i bueno, si un dia, si en lloc d'arribar a les 5 hores arribo a les 7, doncs no hi ha res més a dir, no?
Clar.
És així, Ramon?
Sí. Mm. Sí. Massa que anar-nos, a veure, vaig anar un parell d'anys o tres, quan érem més joves, 14 o 15 anys, clar, en el meu germà, al rent. Després ja ens van comprar una barqueta de motor.
Clar, clar.
I llavors aquí el que fèiem, clar, jo tenia la patronia local, diguéssim, tampoc no em puc apartar molt de la costa, i a més tampoc per les pesqueres que anàvem anat, perquè nosaltres hem anat sempre al Tresmall, al final que vam anar al vol, però anàvem al Tresmall. I el Tresmall, doncs, pues, has d'anar, per exemple, per la tarda a tirar la sèssia, i llavors a la matinada t'anaves a recollir-la.
Yeah.
Si, ara no hi ha cap problema. Tu ara tens un GPS i no sé què, agarres el punt, tires la balissa, el gall que diuen altres, en aquell punt, i després vas calant per agarrir per allà avant, a l'altre cap, tornes a marcar-te el punt, i llavors pots anar a l'hora que vulguis a xorrar. No, tampoc que hi hagi boira, com que no hi hagi boira. T'has marcat allí, llavors no.
Ramon, una pregunta, deixeu-me fer-vos una pregunta. És a dir, si havíeu de buscar senyes en el mapa per poder fer les triangulacions...
Mira, jo tinc aquí apuntades unes pates, que no té cap d'això. Per exemple, quan treballàvem davant de casa, davant de les cases, posava una, i encara està, una ximenea molt alta d'un rijolà, que feien rijoles i això, i llavors què feies? Pues agarraves aquell punt, que era fijo,
sí,
com ara el campanar del Canà, la punta de la Banya, les Salines, estan més allà a la costa, més allà a Sant Carlos, i llavors agarraves aquells punts, per exemple, feies, bueno, pues, mira, he calat, jo què sé, la punta de la Banya per la Ràpita, o la punta de la Banya per una muntanya, per un desnivell que fa. Aquí davant d'este cos he calat, i agarraves una senya fija,
sí,
i sobre aquella senya, però segons en calaves, mirades aquí a Montsià, i agarraves una senya quan feia la muntanya, per exemple, la tasta de cap, o la tasta de cap era com una escala que hi havia a la muntanya, m'entens? Agarraves, i llavors tirava el gall allà en aquell punt.
Ja.
I d'allí, doncs, calaves per a llevant i per a garbir. Però llavors, quan anaves al matí, doncs, una vegada t'enfilaves a aquesta senya, i ara en vegades que, al millor, per anaves 2 o 3 metres, i clar, ara és que és molt diferent. Ara a les balisses, els gaigs que diuen altres, ara et poses una llum
i ja està.
Ja no és l'orall, llavors no hi ha vacun ni les nòsties, entens?
Escolta'm una cosa, i Josep, en el teu cas, Josep, les senyes, muntanyes o què, o edificis, com ho fèieu vosaltres?
Sí, bueno, nosaltres, home, clar, quan tu coneixes la zona, com diu el Ramon, sempre tens un punt de referència conegut, doncs que pot ser la xemeneia d'una fàbrica, pot ser un campanar d'una església, pot ser, qualsevol element característic, diguem-ne, de terra, no? Si vas, com ara mateix, en una zona, com estic anant jo, doncs que l'he passat algunes vegades, però no és la meva zona, ni molt menys, i no la conec massa, doncs amb la carta ja estan marcades senyes concretes, no? Per exemple, ara mateix tinc a la vista una ximeneia, que és la ximeneia de Carboneres, o sigui, és una gran referència.
Mm-hmm.
Tinc marcats pics de muntanya, que els identifiquem i també són referències. O sigui, referències sempre n'hi ha.
Ah,
sí.
I te les busques tu o te les dona el mapa?
El mapa les tenen reflexades. Llavors tu escolleixes aquella que són que et van millor per triangular. Si jo agafo dues referències molt properes una de l'altra, la triangulació és molt inexacta.
Val.
Per anar bé, les dues línies aquestes que es creuen han d'estar separades, pues, ben bé 90 graus, perquè el punt, la creuada sigui més exacta. Si són dues línies molt properes, es costa molt de triangular, perquè, clar, és imprecís, no? Mm-hmm. Llavors busques, per això, que tu has d'agafar la referència que més bé et baixi en cada moment.
I Ramon, vosaltres utilitzeu les triangulacions fins i tot per calar, no? És a dir, per llançar la pesca,
sí,
i saber on estava la punta.
Sí, vosaltres tenim una senya i la testa de cap, per exemple, estem de testa de cap per a llevar, la testa de cap per a garbir, però bueno, la testa de cap tu saps que has de posar les Salines,
sí,
per un punt de Montsianer, que diuen nosaltres, de la serra de Montsià,
I llavors, allà està exacte. I cal l'equip per allavant? Doncs bueno, l'equip per allavant, arriba. Que un treball, que, com te diré, la farola, la punta de la banya, que és una farola que hi ha aquí a la costa, no? Pues, la punta de la banya, pues, per exemple, per tindre un punt fijo, i és la punta de la banya per la ràpida. Pues, estic a farola per la ràpida. O estic a farola per la farola, o la farola... Fem regates d'aquest punt, i per nosaltres era més que per navegar o això, era... on deixaves la xàrcia per al dia siguent anar-la a buscar. M'entens? Llavors aquí bueno, n'hi ha 40.000 de senyes que ara si segueixen igual, el que passa que ara no tenen problema, perquè ara jo he parlat amb un xaval que ha vingut ara de calar, i que no ha escalat. Digo, allà de morro porquet per avall, però clar, ells ho tenen problema, ells deixen el gall, encara que no arriben a morro porquet, encara que estiguen a mitja milla més a Garbí, més a llevant.
Clar.
Com ho tenen marcat allí
Ramon, ha estat un plaer xerrar amb tu. Et tornem a trucar un altre dia per conèixer més senyes, eh? Més senyes i més maneres de navegar. Moltíssimes gràcies.
Quan vulguis.
Cuida't, fins després. Josep, bona ruta. Tu, bon viatge.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Quan tens previst arribar a Catalunya, demà?
Demà no. Que va. També tenim encara 3-4 dies encara.
3-4
dies. Sí, home, estem a 3 milles, 200
milles
de Catalunya.
Escolta...
Fent una velocitat mitjana de 6 nusos, doncs compta.
Ja, no, déu-n'hi-do. Quan arribis ja ens expliques l'aventura. Gràcies, Josep, que vagi
perfecte,
bé.
Perfecte, així ho faré. Moltes gràcies. Bona tarda.
A veure, molt bona
adéu,
tarda.
Adéu-siau.
Doncs... aprenent a navegar de manera tradicional, amb aquests dos cracs de la navegació.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia!
Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten. Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Avui volem parlar amb una dona de mar que ens acompanya i que té una història inicial que a mi m'ha cridat molt l'atenció quan aquest migdia me la explicaven, no? Va voler conèixer què hi ha més enllà del nostre planeta, no? Viatjar fins a altres galàxies, conèixer què hi ha a l'univers, i finalment va acabat no només quedant-se a la Terra, sinó anant a les profunditats més profundes dels oceans i a través de l'oceanografia prenent consciència de com estem, d'alguna manera, condicionant el futur del planeta on vivim. Avui volem presentar-vos l'Anna Cabré, oceanògrafa, però amb formació multidisciplinar. Com dèiem, va estudiar física a la Universitat de Barcelona, es va doctorar en cosmologia i actualment és una de les persones que intenta divulgar ja no només les dones amb ciència, sinó també la importància del canvi climàtic. Anna Cabré, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Pues bé, molt bé.
Quin viatge, no? És a dir, a milions d'anys llum, a milers de quilòmetres de profunditat. Que fort.
Sí, i a mi m'agraden les coses fosques, crec.
Tu allà on hi ha llum no t'hi trobes massa a gust.
No.
I explica'm una mica, com fas aquest viatge pendular de coneixement?
L'espai a mi sempre em va cridar molt l'atenció des de que era petita i anava de càmping, diguem, i veia les estrelles. I per això vaig estudiar física, tot i que volia estudiar mil coses més, però al final em vaig decidir per això. Però a mig camí, quan ja havia fet, vaig anar als Estats Units a continuar després del doctorat, i allà em vaig adonar que necessitava fer alguna cosa més en contacte amb la realitat. I llavors, a poquet vaig passar a estudiar la Terra, que també és molt teòric tot el que faig, però estar una mica més en contacte amb els humans, no? I és això.
I per què el canvi climàtic? I per què els oceans?
Bueno, per què el canvi climàtic és que si estudies el clima, ara mateix això inclou estudiar el canvi climàtic. I si estudies el clima, has d'estudiar els oceans, perquè els oceans crec que són la part més important del clima de la Terra. Ocupen 2/3 parts de la Terra.
Sí.
I determinen bàsicament el clima estable que tenim. O sigui que encara que no vulguis has d'estudiar els oceans quan et poses a estudiar la Terra.
Però és molt curiós, determinen el clima estable que tenim, pregunta, no és afirmació, és pregunta.
Sí.
Només la làmina superficial, és a dir, aquest petit espai, aquest estret espai que hi ha a la superfície dels oceans, o tota la vertical dels oceans?
Sí, bona pregunta. Tota la vertical. El que és important és el volum d'aigua. Evidentment, si només tinguéssim 1 metre d'aigua, no ho notaríem gaire. Però com que hi ha 4.000 metres, 5.000 metres de profunditat, és una capacitat tèrmica molt, molt bèstia la que tenen els oceans. I poden emmagatzemar molt calor fer que les temperatures dia i nit siguin estables, fer que les temperatures terra-oceans no canviïn gaire. Si només fos terra, diguem, seria molta calor durant el dia, molt fred durant la nit, per exemple.
Com passa al desert, no? On no hi ha aigua i que, per tant, el contrast és...
Exacte,
és
com més lluny dels oceans estiguis, més extrem, sí.
Ara, mentre explicaves això, m'has fet pensar en un geòleg que m'explicava que sabem més de l'espai que del que tenim sota els peus. Diu, sabem més del que hi ha molts milions d'anys llum del nostre planeta, més que el que tenim escassament 300 metres sota el que trepitgem.
Sí. Jo crec que és una raó històrica. S'estudia astronomia i cosmologia des de fa molts anys i, en canvi, la Terra, fins fa poc, s'estudiava només l'atmosfera, perquè els oceans era bastant impossible obtenir dades. I suposo que no era tan interessant, no?, pel món. Primer tenim aquesta cosa, els humans, d'intentar descobrir que hi ha més enllà sempre. Però bàsicament falta de personal estudiant.
Anna, el canvi climàtic és un risc o una realitat? És a dir, hem de treballar per evitar el canvi climàtic o ja s'ha produït el canvi del clima, ja estem en plena transformació i el que podem fer és intentar frenar-lo?
Sí, la segona.
La segona, eh?
És una realitat, no podem tornar enrere, no podem tornar enrere en un temps bastant llarg, centenars d'anys, però sí que podem frenar-lo, i tant, sí. Hem de frenar-lo i adaptar-nos.
I es nota en els oceans el canvi climàtic?
Sí, tant. De fet, els oceans s'estan emportant el 93% de la calor, o sigui, dels gasos d'efecte hivernacle que creen el canvi climàtic i que, sobretot, fan que les temperatures pugin. Doncs d'aquestes temperatures pujant, el 90% ja se'n va cap als oceans. L'atmosfera només es queda el 8% restant, el 7%. Això vol dir que els oceans estan escalfant, que ens estan salvant, per dir-ho d'alguna manera, de que les temperatures no pugin més a la Terra.
Sí.
I s'estan escalfant una dècima de grau en els primers 2.000 metres, més o menys.
2.000 metres d'aigua, de làmina d'aigua, per entendre'ns.
Sí, més profund, encara no ha arribat la calor, llavors encara està fresqueta, diguem. Però els primers 2.000 metres de la superfície cap a baix,
sí?
Doncs ja s'han escalfat a tot arreu.
I ara va el comentari tonto, i el faig perquè tu t'expliquis, eh? Però una dècima de grau, ja veus tu. Saps què vull dir? Clar, vull dir, a veure, escolta,
sí,
si em diguessis 10 graus, vale, però una dècima...
Una dècima, sí, és poc, però el fet de que sigui amb un volum tan bèstia d'aigua, de 2.000 metres, doncs sí, no és poc. No és poc i s'està... Això vol dir que per exemple, tot el que és els oceans, els nutrients que necessiten els animals viuen a dalt de tot dels oceans, no?
Sí.
On hi ha llum. Doncs tots els nutrients que necessiten venen del fons dels oceans. O sigui, els nutrients venen de baix.
Emergeixen.
Emergeixen. I perquè puguin emergir, ha d'haver una mica de connexió entre la superfície i la profunditat. I això, quan estàs escalfant la superfície, ho estàs tallant, ho estàs frenant. És una de les primeres conseqüències d'escalfar els oceans,
sí?
És que talles una mica la connexió.
I per tant, puja aliment.
Puja menys aliment.
Val.
I això és important per tot el que és els éssers vius dels oceans. Però també hi ha que les corrents canvien... corrents molt importants que fan que les latituds altes estiguin calentones, diguem, a la Terra.
Sí.
Hi ha corrents d'aquests que s'estan modificant. O sigui que és greu, el que passa és que és lent. Tot el que és els oceans és lent, llavors no se li posa tanta èmfasi.
I el nivell dels oceans també ha pujat? És a dir, això del desglàs i tal, que també
sí.
Es nota o no?
Sí. Quan escalfes els oceans, l'aigua calenta ocupa més espai i, per tant, el nivell del mar puja. I després el tema de desglaçar gel, que no estigui ja a l'aigua,
sí.
A l'Antàrtida o a Groenlàndia, també puja el nivell del mar. Sí, això és fatal per tothom que viu a les costes, no? I per les illes petitonetes i, les grans també, però les petites ho pateixen primer.
Perquè desapareixeran o tenen el risc de desaparèixer.
Sí, de fet, totes les... l'oceà Índic i això ja se sap que desapareixeran, ja s'estan preparant, no? Estan comprant ja terreny, i alguns presidents que compren terreny amb terra ferma per traslladar tota la població. És una mica radical, però clar, és que allà van avançats, allà ja ho han notat, llavors...
Déu-n'hi-do. I on el compren, si es pot saber el terreny? Jo no ho he
doncs vist, mira, però... doncs no ho sé. Sé que... Ah. Ja, no ho sé, m'hauria d'informar d'això.
Ja, els alemanys a Mallorca, saps? Se'l compren al terreny.
Tots els mallorquins hauran d'anar a Alemanya a viure i serà el retorn.
Sí, una mica. I el tema... Aquí estem ara molt capficats amb el tema dels plàstics. És una obsessió absoluta.
Sí.
Que, a més, jo crec que està bé, eh? Jo ho defenso i, a més, em faig bandera i aquí al programa en parlem molt sovint, però ha estat fulgurant. Uau! Saps? Ha sigut
sí.
De 0 a 100 amb 2 segons, no?
El que em fa tema a mi és que aquesta acceleració no es mantingui, no? Que ara d'aquí 6 mesos se'ns passi la vena i ens oblidem una mica. És realment tan important tot el tema del plàstic?
Sí, és molt important. No té res a veure amb el canvi climàtic.
No té res a veure amb el canvi climàtic, eh? Són coses diferents.
Bueno, a veure, només té a veure que per produir plàstic necessites emetre diòxid de carboni. Però crec que ens preocupem més amb el tema contaminació de plàstics, no? Tot aquest boom d'informació que tenim. És superimportant. El que passa és que sí que tots aquests temes que jo trobo una mica més petits, que són plàstics, què més? Plàstics. eclipsen una mica el canvi climàtic, però també és normal. O sigui, el canvi climàtic és una cosa com molt grossa, que se'ns ve a sobre però no ho acabem de veure, molt a llarg plaç. I en canvi, diguem que, per exemple, el que va passar amb els CFCs fa bastants anys ja,
sí,
que ens van dir la capa d'ozó es destrossarà, i és veritat. I llavors vam dir, ah, doncs què s'ha de fer? Deixar d'emetre aquests CFCs, no? I es va fer, i ara s'està recuperant la capa d'ozó. Doncs el mateix amb els plàstics. La solució dels plàstics és deixar de produir plàstics. I això és relativament fàcil. Per tant, ja. Està bé que hi hagi... Crec que els humans som més eficients en resoldre problemes una mica més fàcils. I per això els plàstics, els, no ho sé, el salvar les tortugues i això, té més èxit que planificar què passarà amb el canvi climàtic, no?
Correcte. Home, aquí hi ha una indústria... Clar, jo reconec que amb l'ozó vam ser com a humanitat molt solvents, eh? És a dir, en 10 anys, escolta'm, semblava que ens havíem de morir tots i vam passar, ja ho teníem resolt.
Doncs això, sí.
Amb els plàstics jo crec que ens costarà més, entre altres coses, i perdó, amb els plàstics, amb la contaminació, perquè hi ha indústries molt interessades en que això segueixi així, no? El món del petroli, el món de l'automoció, el món del transport. Estan molt interessats en que això es mantingui com està fins ara.
Fins que les energies renovables siguin més barates. Llavors, es passaran tots de cop cap a... Què és el que va passar amb els CFCs, també? Jo crec que hem de... com es diu? Push. Hem de forçar una mica, que apretar que passi una mica abans el canvi. Però passarà igual, o sigui, al final tot seran energies renovables, bàsicament perquè d'aquí poc seran molt més barates, i llavors les petroleres diran, ai, un moment, dona'm una mica de plaques solars, no? O sigui que al final passarà, però hauria de passar en plan gabinet de crisi, no? Hauria de passar ara ja.
Per cert, parlant de gabinet de crisi de comunicació, ara parlarem de comunicació. Estàs seguint tot el tema del Golf de Biscaya i el Grande América, aquest vaixell que està deixant anar fuel o no?
Ostres, no. Estic molt desconnectada.
No pateixis, no, tu i mitja humanitat. És a dir, tenim un vaixell que està deixant anar fuel a saco al Golf de Biscaya des de fa 10 dies, 15, a punt de fer 15.
Vale, doncs, no.
I els, sobretot l'espanyol, que li arriba a l'ataca, doncs no, mou peça. El que sembla que els oceans, com que no es veu, no existeix.
Bueno, perquè sí, i es va movent, i es mig dissol, i se'n va cap allà, i llavors a nosaltres directament no ens afecta. Bueno, als pescadors segur que els hi afecta, als animals també, però bueno, nosaltres anem fent, sí, típica reacció.
Que és una mica el que els hi ha passat, aquest és un espai que es diu Dones de Mar, una mica el que els hi ha passat a les dones que han tingut relació amb el mar, que com que no s'ha parlat d'elles, sembla que no hagin existit, no?
Sí, sí. I ara parlarem del programa, crec.
Ahí estamos, molt bé. Ahí que...
Ja ho veig, això.
Has vist que, com ho hem portat cap a l'altra banda? No, ara explico. L'Anna estarà durant tot un any fent una tasca de visualització de la feina de les dones en l'àmbit marítim i científic, no? Una mica en aquest camp. Explica-ho tu, jo m'he quedat amb el titular.
A veure, això és un programa que és global, és internacional, que es diu Homeward Bound, i bàsicament és un programa de lideratge per a dones científiques o d'alguna manera relacionades amb tecnologia o diplomàcia científica que vulguin lluitar contra el canvi climàtic. I també per un planeta sostenible, que també hi entren els plàstics i tot això. I bàsicament és ens vol donar eines que necessitaríem per tenir més visibilitat, per influenciar les decisions que es prenen a altres esferes, i molt important, crear una xarxa al final de 1.000 dones durant 10 anys, que bueno, tenir una red de dones és com molt important, bàsicament perquè no n'hi ha gaires en posicions de lideratge. Així resumint, sí.
Aquest és el problema. Aquest darrer és precisament el problema, no? És el que ha d'anar al capdavant, que és que jo aquí hem trobat moltes dones que esteu investigant, moltes dones que esteu treballant, moltes dones que esteu oferint informació i millores al món, però poques que liderin o poques que dirigeixin allò que estan fent, no? És a dir, treballar molt, però responsabilitat, sempre un home, no? El que
sí, sí, sí. És, en algun moment de la carrera acadèmica o de la carrera... passa a tot arreu, de fet, però en algun moment les dones van caient. I no és perquè no siguin vàlides, perquè diguem que al nivell universitari hi ha tantes dones com homes. Però a nivell lideratge ja no. I llavors hi ha diferents factors que fan que les dones o canviïn o ho deixin o... Bueno, sí.
Que això, pel que veig, passa a tot arreu. Hi ha països on deu passar més o zones on deu passar més i zones on deu passar una mica menys. Però pel que veig, passa
sí.
Si fa o no fa... tu ara estàs a Alemanya, no? Doncs passa a Alemanya... passa als Estats Units, passa a les cultures asiàtiques, als països asiàtics, passa tot arreu.
Clar, també és veritat que totes les cultures del món són bastant centrades en l'home. Per tant, amb això coincidim tot el món. Durant molts anys hem anat acumulant que els homes manen.
Clar.
I després hi ha petites diferències. Hi ha els països escandinaus que tenen millor... maternitat vull dir que ajuden més a les dones, els països tal que no sé quantos, cada país té les seves peculiaritats, però sí, és una cosa global.
Que jo crec que amb això deu ser qüestió de voluntat, pregunto, però deu ser qüestió de voluntat. Jo dic perquè els països escandinaus, aquí els posen com a exemple de precisament la gestió de la maternitat, no, és que allà poden estar-se i tal, doncs mira, fantàstic, és a dir, ho tenen millor i ni malgrat tenir-ho millor no se'n surten tampoc. Vull dir, per tant, no és una qüestió de lleis ni de maternitats, sinó és una qüestió de voluntat i no hi ha més.
És una qüestió de... és una qüestió complexa, però bàsicament... és adonar-se primer que hi ha un problema, perquè crec que per bona part de la població no ho veu això encara, que les dones són igual de vàlides que els homes, és bastant obvi, no? Però i després adonar-se que hi ha uns biaixos inconscients bastant brutals, que és una part molt important que les dones vagin caient. El llenguatge que s'utilitza, la manera de... Bueno, és que no cal que ho expliqui, no? Però tota la... això, biaix, sobretot inconscient. Els conscients ja ho sabem, no? Es pot ser sexista o no. Però hi ha un problema molt més gran, que és que inconscientment tots som una mica masclistes, si es pot dir això. Les dones i homes, no...
Sí, no. A més, ens movem en un àmbit, a l'àmbit del mar. Jo aquí he tingut xerrades amb dones que reivindiquen el paper de la dona, però que el justifiquen. És a dir, en reivindiquen la igualtat i el paper i nosaltres i tal, però la que xerres 10 minuts, no? Doncs clar, perquè és que són coses diferents, nosaltres... És a dir, justifiquen la deriva de la que venim, no? Per tant... El llenguatge està, o la idea està tan arrelada en determinats sectors que fins i tot ha acabat contaminant, parlar d'ideologia i de contaminar a mi em fa molta por, però fins i tot ha acabat condicionant les opinions de dones que estan sotmeses
en aquest
món. Sí,
sí, sí. Home, és, a veure, jo vaig acabar física fa... vaig començar física fa 20 anys. Vaig començar. Okay?
És de números, és de números.
Ostres,
es nota. Sí.
Fatal, eh? Soc molt gran. Vale, vaig començar física fa 20 anys i hi havia poques noies. Bueno, encara n'hi ha poques, no? I per mi era perfecte, perquè a mi m'agrada molt treballar amb homes. Però han passat anys i me n'he donat de coses, comentaris que em feien, no? Ostres, tu ets treballadora. no? Podràs arribar on vulguis, però era la paraula treballadora. En clar. Canvi, els nois potser eren intel·ligents, no? Clar. És com, ai, ja està, no? Ara jo, ara jo soc la treballadoreta.
Un matís diferent.
És tot així, els matisos aquests.
Sí, sí, és veritat. Ja. Escolta'm, a tot aquest projecte que estem parlant, que durarà on, acaba el mes de novembre amb un viatge a l'Antàrtida.
Sí, ens anem a l'Antàrtida en novembre, 3 setmanes, 100 dones. Juntes.
No vull fer cap comentari. Escolta'm, no, faria el mateix comentari si fossin homes i tampoc el faré. És a dir, que no d'allò. I què fareu allà?
Doncs allà estarem fent entrenament de mental, eh? Vull dir, estarem continuant el curs de lideratge, que inclou visibilitat, comunicació i tot això que es diu soft skills, tot el que és... que no és acadèmic, acadèmia pura.
Sí.
I també, a part d'estar tot el dia tancades, treballant, col·laborant, coneixent-nos, tal, anirem a veure bases científiques per una mica per poder fer ensenyar a la gent que no hagi pogut venir que hi ha canvi climàtic, que tot això està passant, que hi ha molta gent treballant per solucionar-ho. I una mica des de l'Antàrtida, que és un dels llocs més importants del planeta, perquè té aquesta capa de gel tan alta, l'Antàrtida, que si algun dia es fongués, doncs malament anem.
Sí.
I diguem que l'Antàrtida és dels llocs més importants de la Terra en tema clima. I per això és com un símbol.
Que ara, i ara hi ha alguns països que tenen interessos en que s'aixequi la prohibició de prospeccions petrolieres i totes aquestes coses. Sí. No? Ara estem en aquest moment de risc, no?
Doncs sí, sí, això passarà. El que jo espero és que algun dia les petroleres vagin a siguin jutjades i paguin pel que han fet. Pel que han fet sabem que no estava bé, perquè se sap que des dels anys 70 les petroleres ja saben sobre el canvi climàtic. Mm. És l'única, l'esperança, perquè sí, sí, aniran a l'Antàrtida a perforar, això segur.
Que fort. Escolta'm, i una altra qüestió que volíem comentar. Les teleconnexions, que tu també has estat estudiant aquest fenomen, que quan aquest migdia me l'explicaven, m'ha vingut al cap allò de la papallona, l'aleteo d'una mariposa pot ser un huracán a l'altra punta del món, no?
Doncs sí, és una mica així, però l'aleteo de la papallona és com és el que es diu caos.
Sí.
I jo estic estudiant més... clima, connexions climàtiques que no són caos, simplement passen, doncs que passa que com el del Niño, no? Quan hi ha un estiu molt, molt calorós als tròpics, jo què sé, a Catalunya hi plou més. Quan, ara m'ho estic inventant, això,
sí, sí, sí.
I precisament jo el que estudiava és quan hi ha una... quan l'aigua de l'oceà del sud, que és el que envolta l'Antàrtida, està una mica més calenta de lo normal i gela i fa un forat en el gel, sí. Aquesta calor s'escapa i fa que, per exemple, els tròpics, allà on plou, sí. Es desplaci una mica més cap al sud.
Ah.
I passen altres coses. I això és interessant per entendre una mica també altra vegada anant a canvi climàtic, com que el canvi climàtic afecta una mica diferent a tot arreu del món, hem de saber una mica com estarà tot connectat per preveure, doncs, per exemple, si els tròpics comença a ploure més al sud,
sí.
Això vol dir que preparem-nos, perquè llavors més al nord hi haurà més sequeres i més... I als tròpics hi viu quasi tota la població mundial, així que...
Déu-n'hi-do.
Sí, he estat estudiant,
o sigui,
coses d'aquestes.
Un forat al gel de l'Antàrtida, per exemple, pot acabar desplaçant una tempesta una mica més al nord o una mica més al sud d'on habitualment plou.
Sí, una tempesta seria del temps, però...
La pluviometria.
Estadísticament, la mitjana, les tempestes passaran més cap al sud. Estic parlant de pocs graus, vull dir, una dècima de grau que es desplaça. Però és només el tema que hi ha teleconnexions i que són importants, que hem de vigilar, perquè si, que jo que sé, ara que l'Àrtic s'està desgelant molt ràpid, doncs tenim aquests polar vortex, no? Això que passa a l'hivern ara als Estats Units, que fa molt fred.
Sí, sí.
Durant 10 dies.
Sí.
I és perquè a l'Àrtic s'està descontrolant una mica, llavors s'escapa el fred d'allà cap al sud. I clar, això és canvi climàtic igualment, encara que faci molt fred.
Vale. És a dir, ho hem d'entendre com a canvi climàtic. L'únic, en lloc de ser escalfament global, és refredament extrem, per entendre'ns. No?
Refredament extrem que ve d'una connexió amb l'Àrtic, sí.
Déu-n'hi-do. Per tant, tots som responsables del que està passant al planeta en major o menor mesura. És a dir, si un forat en un lloc acaba generant un desplaçament d'uns graus, però un desplaçament d'una pluviometria, el que fem nosaltres a la nostra vida quotidiana, o el que fem nosaltres en el nostre bloc de veïns on visquem, acabarà condicionant doncs, algun aspecte.
Això és molt important. De fet, ja no calen ni les connexions, perquè emetre diòxid de carboni, i nosaltres som rics, som rics en el món, per tant, n'emetem molt més que altres països, el diòxid de carboni es reparteix bastant ràpid a l'atmosfera. I, per tant, és igual on l'emetis que, diguem, que tots pringuen. O sigui que això és bastant important que la gent ho sàpiga, sí.
Doncs, escolta'm, a partir d'ara ho viurem d'una altra manera. Jo ara m'estaria molta estona més parlant amb tu, però ens queda un minut i vull acomiadar-te com Déu mana, en tot cas. Quan estiguis a l'Antàrtida, si podem, o si hi ha possibilitat, que no ho sé, home, sí que m'agradaria poder-te trucar, saps?
Sí, doncs des de l'Antàrtida, no ho sé, però des d'Ushuaia, Argentina, sí.
Pues ni que sigui per Skype, com hem fet ara, que jo crec que s'ha sentit prou bé, o pel sistema que sigui, serà un plaer parlar amb tu, Anna, i sobretot ajudar-vos a fer divulgació de la feina científica que es feu les dones, que és una feina que s'ha de fer i que no estem fent, i que és una obligació que ens autoimposem.
Gràcies.
No, a tu, faltaria més. Ha estat un plaer. Seguirem parlant d'oceans. Un dia m'has d'explicar que l'oceà fa pujada, no? Que entre l'oceà hi ha un desnivell.
Sí.
Ja ho explicarem, sí. Això. Gràcies, Anna, un petó.
Un petó.
Cuida't, fins després. A reveure. Doncs amb l'Anna Cabré hem posat punt i final al programa d'avui. Jo crec que ha estat un bon espai avui. Ara demà serà millor, segur.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Respira fort que l'aire és teu. I l'aire i tot et poden prendre. Respira fort que l'aire i tot et poden prendre. cop ja l'hagis respirat.
Bona tarda, són les 7.